A la sintonia de Canal 20, Ràdio Lèrdola, moment de repassar algunes de les informacions que marquen l'actualitat més pròxima, la de l'àmbit local. Ho fem a través d'aquest butlletí ampliat de notícies en aquesta jornada del dilluns, dia 9 d'agost d'aquest 2021, per dir-vos que el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola adjudicava a nou verd el nou contracte que millora el manteniment i la neteja de les zones verdes del municipi. En la sessió de ple també es declarava deserta la licitació de la gestió de les escoles Bressol d'Olèrdola. I us direm també que la Diputació de Barcelona ha realitzat el projecte d'implantació d'una xicana amb nou pas de vianants a Sant Pere Molanta. Es tracta de millorar amb aquesta actuació la seguretat viària, l'accessibilitat i la mobilitat a l'entorn de l'accés al cementiri. Una actuació que té un pressupost de prop de 88.000 euros i un termini d'execució de 2 mesos. En parlem ara mateix en aquest nou lliurament de notícies que us oferim a la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola en aquesta jornada del dilluns 9 d'agost de 2021. Qui us parla, Ramon de Cara, en tasques de redacció i de presentació. Comencem. En sessió telemàtica celebrada el dimarts de la setmana passada, 3 d'agost, el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola aprovava per unanimitat adjudicar a nou verd el nou contracte de manteniment i neteja de les zones verdes del municipi. El contracte entrarà en vigor l'1 de setembre amb una durada de 2 anys prorrogables a 2 anys més per un import anual de 210.000 euros. La xifra suposa un increment del 130% de dotació econòmica respecte als 91.000 euros anuals dedicats al servei actualment. L'augment s'explica especialment perquè es destinaran molts més recursos humans en passar dels 2 efectius actuals a disposar-ne de 5 durant tot l'any, més una persona de reforç durant els mesos de poda. La regidora de Medi Natural, Mireia Mancera, recordava que el ple del passat 17 de novembre aprovava l'expedient de contractació incorporant més personal i dotació per prestar el servei. L'acord es va recórrer per part del gremi de jardiners i el Tribunal de Contractació va estimar el recurs. Alguns dels punts de les clàusules es van haver d'adaptar sense variar el nucli de la proposta. El contracte s'adjudica ara en obert després de que fos l'única empresa que va presentar-se al concurs.
Amb moltes més millores i diferències respecte a l'anterior, i en el tràmit d'aquest expedient, dins del termini de presentació d'ofertes, el Gremi de Jardineria de Catalunya va presentar un recurs davant del Tribunal Català de Contractació. En aquest cas, a l'espera de la resolució de la pronúncia de la resolució del Tribunal Català de Contractació, doncs per decret d'alcaldia es va acordar una suspensió provisional d'aquest procediment iniciat al novembre. Doncs en aquest punt és el que ens ha fet veure, no?, a principis d'any, doncs un desitjat i un canvi cap al servei de jardineria que tots esperàvem una miqueta amb les mans obertes, doncs ha quedat així, aturat. I finalment, el 15 d'abril, el tribunal es va pronunciar, va estimar tots els punts que va presentar el gremi i es va aixecar la suspensió del procediment. És en aquest moment en el que ens trobem ara. El que es va fer és, tenint en consideració i en compliment de la resolució del Tribunal Català dels punts que es van impugnar i que s'han resolt en els nous plecs, doncs s'ha obert un nou expedient per portar a licitar, que és el que portem per iniciar la licitació d'aquest contracte de jardineria, que és el que en aquest moment proposem al ple la seva aprovació.
Marta Mestre, regidora no escrita, valorava de manera positiva l'adjudicació per l'ampliació de serveis.
Evidentment, tens tota la raó. Està molt esperada i donat que hi ha hagut tot aquest renou de contractació i totes aquestes pautes, doncs, el fet és que sé que va entrar aquest punt per urgència per poder-ho posar a l'ordre del dia, per poder-ho ja adjudicar-ho a 1 de setembre. Doncs, per part meva, per part d'allò, serà el meu vot serà favorable, amb moltes ganes de que comenci i amb aquesta ampliació dels serveis.
Joan López, regidor no escrit, destacava que el servei s'adjudicava a un centre especial de treball.
Nosaltres volem felicitar l'empresa guanyadora, Nou Verd, ja que es tracta d'un centre especial de treball i estem segurs que no només farà molt bona feina, sinó que ens permet aportar el nostre granet de sorra a la protecció d'aquest col·lectiu tan vulnerable com són els usuaris dels centres especials de treball.
Mari Carme Villanueva, regidora de Junts per Olèrdola, també es mostrava favorable a l'adjudicació.
Primer de tot, gràcies, Mireia, per les explicacions. Realment felicitar-te perquè doncs, tens un algo que fas que s'entenguin les coses. El nostre vot és favorable i, com bé diu la Marta, m'espera de que s'hi posin a l'1 de setembre.
La regidora portaveu d'Esquerra Republicana, Fina Mascaró, posava l'accent en que el contracte suposarà una millora en el servei i s'adjudicava a una empresa dedicada a la reinserció laboral de persones en dificultats. Mascaró també reclamava a la ciutadania la seva part per mantenir netes les zones verdes.
La cooperativa, com tots sabem, que se li ha adjudicat el servei, té com a objectiu això, promoure i facilitar la reinserció laboral de les persones amb discapacitat. Per tant, des d'aquí doncs, reiterem la doble felicitació i, a més, també demanar a tota la ciutadania que una cosa és que tinguem gent que ens cuida els parcs, els jardins i les zones verdes i l'altra és que nosaltres també hi hem de col·laborar. És a dir, no deixem tot a expenses de que hi ha una gent que neteja. O sigui, nosaltres també hem de col·laborar per tenir-ho net.
En un altre ordre de coses, el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola de dimarts de la setmana passada també acordava declarar deserta la licitació del contracte per la gestió de les escoles Bressol. Amb els vots favorables d'Alternativa per Olèrdola, les abstencions de Marta Mestre, Joan López i Esquerra Republicana i el vot en contra de Junts per Olèrdola. El regidor d'Ensenyament, Pere Sadurní, exposava que l'actual empresa adjudicatària està obligada a prestar el servei fins que no hi hagi un nou contracte. Ara s'iniciarà una negociació directa mitjançant el procediment restringit seguint la normativa. En el debat es va donar a conèixer que al concurs s'havien presentat inicialment dues empreses, però cap de les dues va completar la presentació de la seva oferta. Marta Mestre preguntava els motius i explicava que a Sant Pere Molanta s'havien preinscrit 13 infants i a Moja només 10.
Han fet l'obertura del primer sobre i el segon no s'ha presentat tot el que s'havia de presentar, per tant s'ha deixat desert. Com bé has dit, doncs des del 2015, i ho posa a l'ordre, doncs tornaran a pactar i tornarà a ser. No sé per quin motiu ha estat, m'agradaria saber-ho concretament, si es pot saber, Pere, per quin motiu ha estat aquest el que no han passat els sobredors o no o s'ha quedat d'aquesta manera. Perquè una empresa la qual està ja porta anys i està licitada, per tant, no entenc el que tota aquesta feina perquè es quedi un desert, no? I després s'hagi de pactar. Bé, el fet és que es va parlar també de la comissió de Sant Pere Molanta, que hi havia 13 preinscripcions, oi? Tinc entès, i a Moja n'hi havia 10. Podria ser el nombre el que ha tirat enrere, el que no ha avançat? Em queden aquestes preguntes.
Joan López, regidor no escrit, considera que cal un replantejament radical del servei assenyalant que el problema real és la baixa demanda. Per això considera que cal aplicar mesures per pal·liar el dèficit de natalitat.
Sense posar en dubte la gestió de les dues empreses mig sol·licitants, pensem que s'ha de fer un replantejament radical de quins serveis s'està adjudicant. Hem dit mig sol·licitants ja que s'han presentat tan sols a la primera part del concurs, com ara bé comentava la companya, la Marta. És una llàstima que forcin a l'administració a negociar amb elles a unes noves condicions, ja que si aquestes condicions necessàries per la prestació d'aquest servei s'haguessin exposat abans, segurament la convocatòria a hores d'ara seria un èxit. El problema real és la baixa demanda d'aquest servei. És un problema general d'àmbit europeu, però nosaltres estarem proposant mesures a l'equip de govern per pal·liar el dèficit de natalitat al màxim possible al nostre municipi.
Mari Carme Villanueva, de Junts per Olèrdola, assenyalava que des de la perspectiva de les empreses, les poques preinscripcions faria inviable la gestió del servei. Tot i indicar que la natalitat havia baixat, Villanueva apuntava que pel preu algunes famílies podrien estar portant altres escoles bressols als seus fills, la qual cosa fa que acabin fent la primària també fora del municipi. Villanueva indicava que això no passava quan la gestió l'assumia directament l'Ajuntament i reclamava al govern que tingués clar que un servei com aquest ha de ser deficitari.
Això no passava quan les escoles bressols no eren, o sigui, eren de l'Ajuntament i el personal era de l'Ajuntament. I tornem a repetir que un servei sempre donarà despeses. Mai podem fer que un servei ens doni beneficis. I això crec que és una cosa que l'equip de govern no entén. Lògicament, com que els serveis educatius Cavall de Cartró han de continuar prestant el servei, doncs entenem que els pares que estiguin amb els nens prescrits no han de tenir ni cap dubte de que els seus infants començaran, de que els treballadors de que començaran, però bé, aquí hi ha una negociació per part de l'Ajuntament i l'empresa per arribar doncs, al conveni. El que això, doncs, tinguem en compte que al final són nens el que estem portant a les nostres escoles bressol, no caixes de cartró. Per tant, aquestes negociacions haurien de quedar fora, val? De que quan s'inicia el curs i això ja estigués arreglat.
Des d'Esquerra es va voler diferenciar el debat concret d'aquest punt del més genèric sobre l'import que paguen les famílies. Per Fina Mascaró, l'Ajuntament havia fet el que havia de fer, però les empreses havien decidit no mostrar la segona carta, sent elles les que havien escollit aquesta situació.
De fer una cosa, una reflexió, i és l'administració ha fet el que havia de fer, és convocar una licitació, hi ha hagut dues empreses, com hi podria haver hagut més, que han optat per ensenyar la primera carta, que era el primer sobre, i a la segona no. Per què? I amb això em penso que l'explicació a la comissió informativa va estar molt ben donada, no? De quins eren una mica els jocs que hi podien haver al darrere. Però aquí no penso jo que no té res a veure amb si nosaltres, com, o sigui, l'administració pensa si el servei és o no deficitari, si els serveis han de ser sempre donaran pèrdues, amb si les quotes haurien de ser d'una manera o d'una altra. Per tant, vull dir amb això que nosaltres apartem tot aquest bloc, que en tot cas sempre el discutim en el moment del proper ple, que serà el d'impostos i taxes i de més, i dir que al final les dues empreses que s'han presentat han estat les que han escollit.
Pere Sadurní reconeixia que la xifra de prescripcions són les pitjors dades dels últims anys, especialment per la dada de Moja, però afegia que no eren dades definitives i es podien remuntar. Sadurní indicava que aquestes xifres de prescripcions han portat a les empreses a repensar-s'ho i aprofitava la intervenció per reformar l'aposta de l'equip de govern per les escoles bressol. L'alcalde Lucas Ramírez feia notar que l'Ajuntament aportava més del 60% del cost total que té una plaça a les llars d'infants. També explicava que si no es posés a licitació la gestió del servei, l'Ajuntament a mitjans propis no el podria donar. Ramírez explicava que la baixada de la demanda no es produïa només a l'Olèrdola i també la relacionava amb la incertesa del moment per l'actual situació econòmica amb famílies que opten per no portar els infants a les escoles bressol i tenir-los a casa.
Els serveis s'han d'intentar adaptar al moment en què estem. En el seu moment, el servei de les escoles bressol costava a l'Ajuntament 450.000 euros abans de fer la licitació. Això suposava uns costos brutals. O sigui, doncs també hem de mirar la gestió d'un ajuntament, sapiguem que és deficitari sense deixar de donar un bon servei, i crec que l'Ajuntament en el seu dia va fer una bona aposta, servir reflectida, el servei funciona i no és només que les escoles bressol d'Olèrdola estiguin amb aquesta baixa preinscripció. Ens trobem així i es troben així a tot arreu, pràcticament. D'acord, degut a la situació que s'estan vivint aquests dos últims anys, hi ha inseguretat, hi ha gent que no té feina, hi ha una sèrie de condicionants i de factors que ajuden o condicionen a que hi hagi famílies que no puguin portar el nen a les escoles bressol i prefereixin tenir la casa. Crec que amb aquests números ningú pot dir que l'Ajuntament d'Olèrdola no aposta pel servei de les escoles bressol.
De la seva banda, en el ple de dimarts també s'aprovava una modificació de pressupost per valor de gairebé 60.000 euros amb els vots a favor d'Alternativa i de Marta Mestre, l'abstenció de Joan López i els vots en contra de Junts per Olèrdola i d'Esquerra. La modificació incorpora 15.000 euros per fer un skate park a la zona dels Pins de Moja i 8.400 en concepte de conveni per la cessió de terrenys per l'escola Roser Montaner. Juan Massemblar, regidor d'Urbanisme, explicava que els elements de l'skate park es podien adquirir en condicions molt favorables i avançava que els 8.400 euros del conveni d'arrendament i de cessió de terrenys era una estimació per poder fer front al deute que l'Ajuntament té amb el propietari que va cedir els terrenys per habilitar un aparcament a l'escola de Sant Pere Molanta. Sant Blas anunciava que la intenció de l'Ajuntament és la de donar continuïtat a l'aparcament actual perquè el Departament d'Educació autoritzi la coberta de la pista. Per unanimitat també es va aprovar en aquest cas el reglament que regula al municipi l'atorgament del servei de teleassistència que serà gratuït pels seus beneficiaris. La regidora de Serveis Socials, Anna Boada, explicava que en el reglament es contempla que els serveis socials de l'Ajuntament podran concedir la teleassistència a aquelles persones que estiguin en tràmit de rebre el reconeixement de discapacitat per part de la Generalitat. I el ple per unanimitat va designar els dies 29 i 30 d'agost com a dies festius d'obertura comercial autoritzada l'any 2022, addicionals als 8 festius establerts per la Generalitat. I es demana també substituir un d'aquests dies festius de la Generalitat, el 9 de gener, pel 28 d'agost com a dia per poder obrir. El ple també va fixar que siguin festa local al municipi els dies 29 i 30 d'agost al 2022. En propers serveis informatius ampliarem d'altres qüestions d'interès informatiu que van suscitar-se en aquesta sessió de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola celebrada dimarts 3 d'agost. La Diputació de Barcelona ha realitzat el projecte per la implantació d'una xicana de doble revolt a la carretera BB-2415, la principal via d'accés al nucli de Sant Pere Molanta, dins del municipi d'Olèrdola, una estratègia d'actuació que busca una millora de la seguretat viària, l'accessibilitat i la mobilitat en general. En aquest punt, situat a l'entorn de l'accés del cementiri, es detecta un excés de velocitat i s'han produït dos accidents, ja que l'actual traçat en rectilini pot arribar a generar situacions de risc per excés de velocitat o manca d'atenció. Les principals actuacions que el projecte contempla són el desplaçament lateral de la trajectòria dels vehicles amb l'execució d'una xicana i la construcció d'un nou pas de vianants sense prioritat amb un refugi protegit amb pals i illots físics que permetrà creuar la carretera i accedir al cementiri. Així mateix es preveu la il·luminació de la xicana i la cruïlla amb el camí del cementiri, a més de la implantació d'unes bandes transversals d'alerta abans de la xicana i la cruïlla. L'actuació té un pressupost de licitació de prop de 88.000 euros i un termini d'execució de 2 mesos. En aquest tram de la BB-2415, el marge dret de la carretera està parcialment urbanitzat amb un passeig lateral amb arbres que dificulten que es vegin les edificacions existents des de la carretera i, en canvi, el marge esquerre està sense urbanitzar, localitzant-se únicament alguna edificació aïllada, camps de vinya, una cuneta trepitjable de formigó i alguns guals, cuneta d'accés a finques. Així mateix, al punt quilomètric 0974 hi ha una cruïlla en X, que és el principal accés al poble de Sant Pere Molanta, tant pels vehicles com pels vianants que volen accedir al cementiri, que habitualment solen ser usuaris més vulnerables, especialment persones grans, fet que motiva aquesta actuació. I d'aquesta manera arribem al final del nostre trajecte informatiu. Gràcies per la vostra atenció. A reveure i que vagi molt bé. Fins la propera.